el 10 d'abril, perquè Ànec Blau ho tens tot. Tot!
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos. A Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
El minut a minut de RAC1.
Més fàcil.
Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
Actualitzada.
Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Si són les 7, això és Islàndia.
RAC1 Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, dijous sant, i amb aquesta alegria, José Corbacho, bona tarda.
Bona tarda, avui m'he fixat que caixen bé les dues sintonies.
Caixen molt bé.
La sintonia oficial del programa i la del sàndwich van com... tenen un mateix ADN, no sé quin, però sembla que sí, eh?
A mi m'agrada una cosa, Maria Xinxó, bona tarda,
bona
també.
Tarda,
bona, bona tarda, bona tarda. Bon dijous sant.
No sé si t'hi has fixat, que la cara d'alegria que fa cada... i de sorpresa que fa cada vegada el Corbacho quan sent la seva sintonia.
A mi això és el que més m'agrada, perquè d'alegria jo crec que tots... és una sintonia que... dona bon rotllo, llavors tots ens posem amb cara d'alegria, però ell fa cara de sorpresa, dius, a veure, cada vegada que has vingut aquí a Islàndia ha sonat aquesta sintonia, per tant, poder, sí. La cara de sorpresa bueno,
com
ja...
com un retrobament, no?
Clar, però pensa que, a veure, jo soc d'Hospitalet, soc molt de barri, aleshores continuo pensant que, mira, els he tornat a enganyar. Cada... continuo fent la secció perquè penso, ara vindré i diran, per favor... vagi cap a la porta, estafador. I quan sona la sintonia, dic, guai! Ha tornat a colar.
Com que fa tantes coses i té tantes sintonies sí. A tants llocs sí. Diferents, doncs llavors
és, clar,
és un retrobament. Sí. És tornar a casa, és tornar amb la família. Exacte. Digue'm una cosa, diguem que no has de treballar aquests dies.
No.
Divendres, sant, no. Dissabte, diumenge i dilluns de Pasqua.
I dilluns de Pasqua no treballo. I feia temps, eh? Feia temps, no recordava. Aleshores va haver-hi aquell moment d'estrès que sempre passa pre-Semana Santa, pre-estiu, pre-Nadal, on anem, quines vacances, vinga, un bitllet, i els bitllets molt barats, ui, això és molt car, tal, vaig dir, casa. Aleshores, com el meu fill, la part petita del sàndwich, ja tenia clar que se n'anava una setmana a vacances, porta des de divendres passat.
O sigui, ja el tens fora, fot una
sí,
setmana.
Sí, està a Almeria amb uns amics, home, està allà, fantàstic, amb bon temps, m'ha enviat unes fotos que s'han banyat, tot i que l'aigua està freda, lògicament.
Va, no t'ha enviat fotos de processons encara, que hagi seguit.
No, el meu fill, no crec que me les enviï,
va,
no sé què faci, no, Nostra Senyora del Reggaeton, o Santa Rosalía i Raúl Alejandro, la cofradia de Raúl Alejandro.
No li has transmès la fe, José, sisplau.
A veure, jo li he transmet el que he pogut, eh?
I amb prou feines.
El que he pogut i amb prou feines m'ha costat. Però el tema de la fe, ja saps tu, que la fe i la religió... A veure, a mi també me la van transmetre els meus pares d'una forma molt... No era que a casa meva hi hagués la gent allà reixant, els diumenges anem a missa. No, la meva família probablement era catòlica, potser la meva mare més que el meu pare.
Perquè era el que tocava una mica,
que
no?
Tocava, era catolicisme social d'aquell. De fet, la meva mare, ara, quan continua a vegades anant a missa, alguna vegada, tipus missa del gall, que sí que ho acostuma a fer, és perquè sap que es trobarà gent. O perquè passa llista de veure qui ja no hi és, al barri. Aleshores diu, ui, la Carmen no hi és, jo crec que tal. I així es va informant, però...
Sí, és com els que són fumadors socials, diuen, no, jo soc fumador social perquè no vull perdre la conversa que hi ha fora, no? Doncs la teva mare
totalment.
És catòlica, no és catòlica practicant, és catòlica social.
És social. Fantàstic. De fet, el meu pare, com a bon fumador, el meu pare sempre era l'excusa per sortir de l'església amb batejos, comunions, casaments, era...
Vaig a fer el cigarret
i ja no tornava.
A mig bateig?
Sí, bueno, el meu pare surt a totes les seves fotos al seu casament, al meu bateig, amb una cigarreta a la mà. Fins i tot al moment pila bautismal, es veia el meu pare.
Sí,
era una... hi havia cendres als avions, eh? Sí, sempre.
A veure, permeteu-me un moment, que em diuen que som dels pocs programes que no hem fet sonar avui aquesta cançó. Ah. Home, vull dir, estem parlant d'això, ambientem una mica,
ambientem,
no?
Ambientem-ho, ambientem-ho. No, no. A més, o sigui, m'apassiona, la
no has anat sana, mai a sota, o sigui, portant
sí?
una d'aquestes...
Ah, sí? Sí, sí, això sí.
Home!
Sí, això ho he fet bastantes vegades, però perquè hi ha tota una part, a veure, per parts, hi ha tota una part que això, que al final a mi em van batejar, vaig fer la comunió, totes aquestes coses, després us explicaré també la meva comunió, perquè té la seva història, però hi ha una cosa que m'agrada molt, que és l'estètica de tot aquest món, jo crec que això se'm va quedar, després amb el meu pas per la companyia La Cubana, em vaig juntar amb el Jordi Milán, que també li agrada molt tot aquest imaginari, a Les Tresines hi havia un capítol que es cosia en el manto de la Virgen, a Cegada d'amor, la Estreita Verdial es cantava una saeta, i això ho vam fer amb una gent d'una església que hi ha a Barcelona, al carrer Hospital, que és l'església de Sant Agustí, crec que és, que aquells fan una processó aquests dies, divendres o dissabte, que com no tenien prou costaleros, la portaven en rodes. Portaven amb unes rodes, amb tota la fe i tota la devoció, però amb unes rodes i tal. I aleshores nosaltres un dia vam provar de posar-nos a sota i després vam dir, millor aneu en rodes, perquè el Jordi volia que a la pel·lícula anessin com a tots a baix i tal, es va posar el Santi Millán, jo, tots a sota d'un palio. I després, quan he anat de gira, que a vegades et coincideix Setmana Santa, o m'agrada molt aquest tema de processons, clar, hi ha gent que m'ha vist, hombre, què tal, ponte aquí debajo, i jo, però clar, saps allò, hi ha gent que et poses allà a sota, però no carregues pes, perquè a part ja...
Però sou molts, no, allà sota?
Molts, molts, sí? Però molts, allò és com una mele de rugby, però...
Tot homes?
Tot homes, clar, bueno, que jo quan entrat eren tot homes, igual ara hi ha una mica...
I coordinació, més... clar, hi ha d'haver una coordinació de peus...
De tot, a més, el que m'he trobat molt, després, com vas viatjant por ahí i tal, et trobes al mes de gener, febrer, que estan assajant, que això és molt xulo. Aleshores et trobes per un carrer de Sevilla, o ple de guiris, Màlaga, o que sí, o Valladolid, i surt un pas, sense imatge, amb sacs, pel fer el pes, i aleshores van provant com girar una cantonada, com tal, perquè hi ha aquell, a més, hi ha aquell senyor, el jefe, o el hermano mayor, el cofrade, tac, 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 que feia aquelles coses de al cielo con ella, que guapa està, tot s'aixeca. Ara...
I això també ho fan quan assagen, és a dir, amb els sacs?
Sí, sí,
que guapa està!
Van provant el pes, hi ha gent nova, aleshores s'ha de provar. Sí que em va sobtar molt el callo que tenen, diguéssim, aquí, a les cervicals.
Sí.
A darrere tenen un callo del tamany d'una pola de billar, que jo crec que perquè hi ha molts que els recolza aquí, hi ha altres que van com a l'ombro, i clar, i amb aquest balanceo que van fent tota la... Bueno, a veure, és molt complicat i molt difícil. I després, com diu l'Albert, tot homes, 20-25, suats, imagina't una Setmana Santa com aquests dies, temperatures que estan fent. Hi ha gent que surt com quan estàs, amb tot el respecte, dins d'una mascota PortAventura que cada 10 minuts has de descansar i sortir del pájaro loco, perquè si les desmaien els actors, els costaleros, pobres, la gent els hi dona aigua i tal. Jo vaig fer una vegada per provar, però vaig dir... Aquí no em veuran.
Com has dit que sí, he pensat, hòstia, si anirà cada any, i no, això, ara... Via no, La Cubana, bàsicament. Via Tresines i Via La Cubana.
No, no.
Que no sé si de cara a Déu et compta, això, igualment.
No ho sé, no ho sé. Ja li preguntaré quan arribi.
Deu convalidar alguna signatura.
Quan arribi li preguntaré. Com està això? Números vermells? No ha comptat.
I el teu fill no, eh? El teu fill això no...
No, el meu fill, la veritat, a més, clar, no el vam batejar, no per res, sinó perquè quan vam arribar aquí vam pensar, doncs no, no el volem batejar, la seva mare ja vam dir, ah, i quan va arribar el moment de la comunió, sí que a l'escola hi havia gent que feia la comunió, lògicament, nens i nenes, bueno, però una mica ja aquesta època de qui vol fer-la, qui tal, el meu fill tampoc va fer un pas endavant, i vam dir, mira, això que ens estalviem, i no va fer, bueno, que ens estalviem, no, que no la va voler fer, i no la va fer, aleshores... No sé quina fe, no sé quina és la seva fe, tampoc. N'hem parlat, amb què penses, en què creus. Aquesta conversa no l'hem tingut, no sé si
però
la tindrem.
Però tens la lleugera sospita que no... Si creu en alguna cosa...
Si creu en alguna cosa, jo crec que creu més a internet.
A internet.
A internet. A mi una vegada em va preguntar, tu prefereixes viure 75 anys amb wifi bo o 100 anys amb un wifi que no funcioni gaire? I vaig pensar, doncs igual és la religió. I a més em va fer dubtar, perquè és veritat, hòstia, és veritat, a veure si amb 100 anys en wifi regulero, igual és millor 75 anys...
Però que tinguis un wifi
allò de 6G i que vagi com un tiro. I dic, ja sé quina és la seva religió, el wifi, l'internet, xarxes socials... Jo crec que això també és una... La Kings of League, aquestes sí. noves religions.
Kings of League, no saps ni dir-ho. Kings League!
Ai, Kings of League. League! És que soc boomer.
Crec que has barrejat... una altra cosa.
Sí, Kings of Convenience.
Kings of Convenience.
Grups de música, exacte.
Sí, grups sí, de música, sí. Grups de música.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Amb el José Corbacho fent el sàndwich Corbacho, avui de Dijous Sant, parlant una mica, ens hem trobat aquí parlant de la Saeta i de Setmana Santa i del seu fill. I la mare, que deies que la mare tampoc era... O sigui, no era d'anar a missa els diumenges.
No era missaire, no. De fet, jo crec que aquí també el meu pare va fer la seva feina i vam descobrir que, clar, a missa els diumenges s'havia de triar. O havia missa o havia aperitiu i tapeo. I jo crec que això va ser, amb tot el respecte...
Que moderns.
Però la gent va dir... no sé si moderns. És que el meu pare era molt poc creient. Crec que ho continuarà sent, suposo, on sigui. Però no era jo. Anem a missa i tal. La meva mare, ja et dic, molt de quan en quan, però sí que hi havia... Ara, jo hi havia uns dies de Setmana Santa que m'apassionava. El dia per mi més feliç era Diumenge de Rams. Tema de la Palma. Jo sí que tinc fotos, però moltes fotos, amb el palmó, amb la palma, la madrina, el regal, beneir la palma. També és veritat que després de beneir la palma era aperitiu, vinga.
Veus, jo això no. I això, com que tinc un germà 10 anys més gran que jo i entremig no n'hi ha cap més, crec que ja se'n van cansar. Ja ni se'n recordaven com es feia els meus pares.
No tenies palmó
ni palma. Jo no tinc cap record. Potser em vaig tenir alguna vegada de petit, però no tinc ni cap foto... ni cap record d'anar a beneir la palma. Jo
tinc moltes, i a més em feia molta ràbia perquè no sé per què, quina tradició, els nens havien de portar com una palma llarga,
sí.
I les nenes tenien unes palmes moníssimes. La meva germana sempre portava una palma així com amb formes.
Tu t'agradava més la nena?
Molt, a més portaven com carmelets de sucre, penjant, com una brada de Nadal en forma de palma. Total, sortíem de casa i a la meva germana li agradava també la meva. Aleshores feien intercanvi de palmes.
Ah, mira.
I jo portava la d'una nena i tampoc passava res. No.
Mi germana portava el palmó, ella volia un palmó.
Ella volia un palmó, sí, perquè és veritat que el palmó es picava més fort i era tal. Ara, després aquelles palmes es penjaven al balcó, passaven unes quantes setmanes fins que se secaven. A mi la palma m'agradava molt perquè era molt, molt social. I després la mona. La mona trobava que era probablement el millor
dia. Home, la mona s'ha sofisticat i s'ha millorat molt amb els anys, eh? Vull dir, tant de bo fóssim nens ara, no? I
home, sí, perquè hem menjat molts ous duixos, eh?
Hem menjat bones bastant discutibles comparat ara amb...
I aquell Montfló, que aquell pa de pessic et durava una setmana i l'havies d'anar sucant durant tota la setmana perquè allò era... Però me'n recordo els shows, al final eren nous. Van començar a sortir les plumes, uns aneguets allà de...
Els pollets aquells grocs,
aquells pollets,
sí.
Però no, ara és meravellós.
Clar, però fixa't una cosa, que tu dius que evidentment el teu fill ja no ha fet la comunió, com ara cada vegada n'hi ha menys que la fan... Però tu, encara que el teu pare no cregués i la teva mare pràcticament no anés a missa, tu devies fer la comunió. En aquell moment la fèiem tots, no?
La fèiem tots. A mi em va passar una cosa que era que, clar, la fèiem tots, a més, amb la resta de companys de classe, normalment. I jo, clar, Hospitalet de Llobregat, allà a la parròquia de Sant Isidre, que era el col·le on anava, doncs va haver-hi l'any de dir, anem a fer la comunió. Perfecte. Però el meu pare, no sé si per guanyar punts o què, es va comprometre amb el pare de la meva mare, amb el seu sogre, que estava una mica ja fotut, el meu avi, va dir, no, la comunió, no se preocupe, don José, que su nieto la hará en Salamanca. Total, que jo vaig anar d'espectador...
Perquè el teu avi ho pogués veure, no?
El meu avi ho pogués veure, clar. Poguessin allà gaudir, sí. Molta família que hi havia allà que no hagués vingut, i jo vaig anar d'espectador a veure la comunió dels companys de classe.
Oh, quina tristesa.
Molt. Molt trist. De fet, ho tinc ara clavat. M'està fent mal, parlar d'això.
I què va ser primer, la de Salamanca o la dels companys?
No, la d'aquí, perquè la de Salamanca havia de ser a l'estiu, perquè eren vacances, per poder anar la família d'aquí.
I aquí devia ser el mes de maig, no?
Mes de maig, mes de Maria, mes de comunions.
Per tant, llavors, tu no vas res, o sigui, no vas poder combregar fins a Salamanca.
No vaig combregar fins a Salamanca. Vaig combregar pedres de molí amb la comunió dels meus amics i les meves amigues. A més, que aquell dia és com tothom amb aquells vestits meravellosos, i jo vestit de paisano, o sigui, allà amb uns texans, mirant tots que estaven als 10 o 12...
Tots amb la boca plena, no? Allò,
tots amb la boca plena, i jo aguantant, que xulo, que xulo. A canvi, sí que és veritat que quan va arribar l'estiu vaig ser l'únic protagonista del dia de la meva comunió. I aleshores, clar, tota la família es va volcar perquè el cosí de Barcelona fos feliç.
Imagina't.
I clar, em van regalar l'habitual, no? Que hi havia molt de nàcar en aquella època, el misalito de nàcar, l'àlbum de fotos... que la portada era nàcar, que jo vaig pensar, això del nàcar, què és? Que després dius, per favor, a coberteria de plata, que la meva mare encara la té.
Això és el que em van regalar, també, a mi.
Sí?
Sí.
Amb les inicials?
Sí.
Jo recordo...
MX, era la teva, MX.
Sí, no, jo crec que, de fet, posa Maria.
Ah.
Maria, com amb lletra lligada.
Molt elegant, molt elegant.
Jo el que més il·lusió em va fer, que encara el guardo, no funciona, però encara el guardo, és un transistor de ràdio, l'Avis Compañero, marca l'Avis Compañero, que me'l va regalar la meva iaia, que em va fer molta il·lusió, llavors anava a dormir sempre escoltant la ràdio amb aquell transistor. I llavors, sí, el tipus, el segell que posava A-O, les inicials,
sí, sí.
No?
El segell d'or. No tens? No tens el segell?
Jo crec que també el dec tenir, sí, sí. No, no tant a l'abast, com, bueno, no tant a la vista com el transistor, però també el tinc, un rellotge, també recordo, rellotge. I tinc encara un llibre on hi firmaven tots els convidats, clar. El llibre de firmes de Comunió, que, clar, dels que van firmar allà, la gran majoria ja no hi són.
Alguns no hi són, no?
Clar, clar, que fa molta... Dius, hòstia, veure la lletra de l'avi de no sé qui, que... Dius, hòstia...
Totalment. A mi el regal que més il·lusió em va fer va ser que tots els cosins, que eren uns quants, em van regalar una pilota de futbol. De, a més, allò de cuir, de pell, que era taronja i negra.
Ah, sí?
Sí, sí, era com molt...
Anava a dir que devia ser blanc i negre, no?
No, era taronja
i negre,
com taronja fluorescent, era, sí, era com allò Adidas Tango de l'època.
Sí, se't devien deixar jugar sempre a l'hora del pati si portaves aquella pilota,
sí,
no?
Portava, bueno, crec que em va durar poc, eh? O es va penjar o me la van treure, o sigui... Però va durar poquet, va durar poquet.
Ai, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Això sí, Maria, si mai vas de viatge amb el Corbacho, sobretot, porta-la a veure esglésies.
Ah, sí, com han dit, què passa, tu, amb les esglésies? Que...
No, tinc querència, m'encanta, m'encanta. De fet...
El teu fill ja va estar content, eh?
Sí, sí, no, el meu fill ja diu, papa, és necessari això. És veritat que el meu formatge també li agrada. La
el formatge parella. És la parella,
sí,
eh?
Sí, formatge és la parella que hi ha
per... Com que el sàndwich és la mare per dalt i el fill per baix, doncs llavors...
Formatge, jo seria el pernil, el formatge pot ser indiferent, eh? Ja pot ser el pernil. De bona qualitat, eh? No d'aquell pernil dolent que posen amb alguns biquinis.
I que fa mastegolls.
Oh,
no,
que jo sempre dic, això és pels gats. Això és pels gats. M'encanta entrar a les esglésies. Primer perquè crec que és un lloc bastant còmode, sobretot a l'estiu. Clar, tu vas a l'estiu, és igual, eh? Itàlia, mezquites, també, ho compro tot, eh? Marroc, la Casba... Clar, a l'estiu entres en una església, sí, sí. Escolta, en Sevilla, 30 d'agost, Triana, i dius, entro aquí, baixa la temperatura, tranquil·litat, normalment hi ha silenci. Després ja entres una mica allà, que quan portes 30 segons, jo em quedo la mar de, no sé, transcendental, eh? Comences allà a mirar les imatges, i m'agrada molt, i entro molt, però clar, vaig anar a Roma, amb la família.
A Roma, home, a Roma tens feina,
Roma,
eh?
Roma hi ha com 500, o 600, o 1.000 esglésies.
I que a cada cantonada
final,
volies entrar.
Al final,
fins i
tot, la meva mare, que li encanta entrar en esglésies, va dir... Jo crec que totes són iguales, perquè estava cansada. I ara deia, per favor, no entri la meva germana, per favor. I aleshores, sí, sí, si anem de viatge, Maria, coneixeràs esglésies. Una altra cosa no ho sé.
I poses esglésies. També l'espelma.
Sí, espelma, quan
entres.
Molt. Espelmes de foc.
Però llavors, a veure, José Corbacho, bueno, tu ets creient.
La litúrgia.
Tu ets creient.
No, jo parteixo de la base de que a mi m'encantaria, o sigui, quan m'hagi de retirar, de la comèdia o del que sigui, i ja dic, hòstia, no, estic molt gran per anar en un escenari. Em queda l'opció, el plan B de l'església. Jo puc oferir-me a l'església per dir, soc un orador, el públic que va a l'església és gran, això ho tinc comprovat, quan vaig a les gires i entro a les esglésies, tota la gent que no em va veure al teatre està allà a l'església. De fet, sempre comento, he anat a l'església i tal, i la gent li fa molta gràcia, perquè tothom diu, hòstia, la meva mare estava a l'església. I he vist que hi ha un públic gran i jo m'ofereixo perquè per mi els capellans i això sempre han sigut uns grans monologuistes. Una persona ja sola, explicant que quan es cansen puja algú a fer les lectures...
Sí, han tingut sempre, almenys el record que jo tinc de Taradell, és sempre molts problemes de megafonia, les esglésies.
Sí, molts.
O sigui, se sent molt malament.
Aquell acople...
Sí, sí, i se sent com una cosa que costa molt, i molt fred. O sigui, vull dir, realment, si vas a l'estiu a Sevilla o Roma, perfecte.
Està bé.
Ara, clar,
no, a l'hivern...
El mes de gener a Taradell, almenys abans, diguem...
T'has de posar un bon jersei a sota de...
Sí, sí.
I després, aquella tradició de les esglésies, de que quan van començar a posar estufes amb bombona de butà, eren com estufes per Pau Gasol, o pel Marc Gasol.
Bueno, perquè estava una estufa de 5 metres,
a 3 o 4 metres d'alçada, que a més, amb la teoria de que l'escalfor, com la fe, se'n va cap a dalt, per una qüestió física o teològica...
Era estufes per Déu.
Escolta, sí, probablement eren estufes per Déu, però no pels feligressos i feligresses que estàvem...
Qui som nosaltres? Nosaltres podem passar fred, que no ha de passar fred, és Déu.
Nostre Senyor, home, exacte. Aleshores, les estufes... Aleshores, si jo defenso les esglésies a l'estiu, a l'hivern igual hi ha un altre tipus de fe més fresqueta.
Bé, escolta'm, jo et deia, tot això ha vingut arran de que t'he preguntat si feies festa aquests 4 dies o no feies festa, perquè últimament et veig a tot arreu. Em vols el favor d'explicar-me què és això de jo fui a EGB la gira? Que t'he vist, que portes no sé quants bolos a més, has començat ara a fer bolos...
Sí, he començat amb això, és que jo, no sé, són d'aquells que s'apunta un bombardeo, tu ja saps, quan em vas dir, vols venir a Islàndia, vaig dir, vale... Per això em sorprèn la sintonia, perquè dic, ah, que guai. Aleshores, clar, em van dir, escolta'm, i això... Jo fui a EGB, la gira, això és com una festa. És una festa, òbviament.
O sigui, estem amb música de Setmana Santa, sí, encara. Veritat,
vull dir... Mira, anem a posar una musiqueta. Mira, anem a posar una musiqueta de, per exemple, alguns dels grups que venen a... Jo fui a EGB, la gira, com, per exemple, aquests clàssics dels 80. Que són... Entren així, amb potència, eh? Jugando con las flores en mi jardín. Clar, Nacha Pop, no? Nacha Pop, la xica d'ahir. Aleshores, s'ha muntat com un festival de dia, d'un dia, dura un dia, és com de 6 de la tarda a 12 o 1 de la nit, 6 o 7 hores, on per aquell escenari van passant Nacha Pop, va passant també, no sé, pues, l'orquestra Mondragón, amb Javier Gurruchaga, que està super en forma, cantant coses com aquesta. També ve a l'Alejo Stivel, canta cançons de Tequila, ve La Frontera, La Guàrdia, Danza Invisible, Modestia Aparte...
Però cada grup quanta estona actua?
Mira, cada grup una mitjana de 20 o 25 minuts, els dies que hi ha menys grups actuen 40 minuts...
O sigui, fan els hits, hits.
Fan els hits, perquè hi ha molts grups que són de dos o tres cançons. L'altre dia va venir a Madrid aquesta senyora que va fer tres cançons. Entre totes les promeses de mi amor seguiran
Va fer tres cançons la Janet, a veure, va fer Soy Rebelde,
Soy Rebelde,
¿Por qué te vas?
¿Por qué te vas? I va fer una versió,
la tercera no te la sabria dir, eh?
Una versió que cantava Nancy Sinatra, que era Aquestes botes serveixen per caminar.
Ah, Disboots are made for walking. És
boníssima. I la veritat és que va ser molt guai. Jo, quan va ser una aquesta versió, aleshores, clar, venen tots aquests grups i van cantant i van cantant. I entre grup i grup, clar, necessiten també uns temps per posar un backline nou, els instruments canviar. Hi ha alguns números també de ballarins que fan un número de Queen, un número de Michael Jackson, un número de Gris. Tot és molt 80s. 80s, la EGB, però que a més la EGB va durar com 20 anys, em sembla, no? Però que tota aquesta cosa molt vuitantera, no? Aleshores, a mi em van dir, bueno, has d'omplir una mica aquests interludis. El primer volum que vaig fer, que era Pamplona, doncs allà surten uns vídeos, Star Wars, Regreso al Futuro, amb totes les pel·lícules d'aquell temps, també surten sèries de televisió, dibuixos animats, però jo vaig veure que la gent volia ja saltar, tot i que la mitjana d'edat probablement sigui de 50.
La mitjana, diguem,
vol dir que hi ha gent potser de 40, però també hi ha gent de 60, eh? Aleshores, la mitjana és de 50, però la gent veia amb una energia, que jo no sé si era per això que prenien a la nostra època de tigretones, bucaneros, bonis, panteres roses, al nivell de sucre, de leche, cacao, avellanes i azúcar, natillas, danone, tot allò que ho cantem també amb la gent, que tu dius leche i un pavelló de 8.000 persones.
Cacao, avellana
i azúcar, no sé, ja. És com si estiguessin tocant a l'escenari Coldplay. I aleshores la gent...
O sigui, tu aquests dies estàs actuant... Quant zero a Madrid aquest cap de setmana?
A Madrid 8.000. A la Coruña 7.000. Ara anem a Bilbao, que hi ha 10.000 entrades venudes. 10.000 bilbaïnos i bilbaïnes, que jo estic pensant, ja veuràs, amb aquests.
Clar, perquè tu estàs acostumat a actuar amb 1.000, sí, no, 2.000 persones,
o amb 300, depèn del teatre. No. Però això, clar, aleshores és molt subidon. I al final fas allà una mica d'animador, i jo vaig veure que la gent el que volia era, de sobte, que li posessis una cançó com aquesta i comença a votar.
O sigui, és DJ, entertainer...
Sí, bueno, animador de creuer, però a l'hòstia, que també agafo la...
A mi em fa gràcia perquè estàs dient que la gent el que volia era votar, la gent tenia molta energia... Jo he vist alguns vídeos... És veritat, la gent, el públic, està entregadíssim. Però tu?
Sí, no,
o sigui,
reconeixo
els vots que fots allà dalt de l'escenari...
A Madrid m'ha passat factura, eh? Estat, el diumenge no em podia moure. És allò que diu el Carles Sanz, que quan t'aixeques i et vols dutxar, la mà no puja i has de posar el cap a la mà per fregar-te el xampú, perquè no podia moure, perquè, clar, em vaig tornar boig, perquè amb aquest bloc de Bon Jovi i tal, i rock and roll, surto amb una guitarra inflable. Clar, jo em penso que soc John Bon Jovi, en realitat sóc un tio que està ja fent vots, ja amb una edat, i la gent puja... Bueno, i hauries de veure a la gent amb 8.000 persones fent això amb els braços, no? també per descansar una mica, perquè la gent, com duren tant aquestes introduccions...
Sí, no acaba d'arrencar mai,
80.
Eh?
I ara torna, eh?
Sí, sí.
Bueno, perquè la gent tingués temps de preparar-se, hosti. Això vindrà a Barcelona o no?
Això vindrà a Barcelona. El que passa és que hi ha tanta acumulació de concerts i el Palau Sant Jordi està absolutament a tope.
Ara, 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 salta
ara, ara.
El no,
eh? Encara no, eh? Ara no.
Continua amb més instrumentació. Es deia The Final Countdown, això perquè no arribàvem mai, The Final Countdown. A Barcelona hem de venir a l'hivern, jo crec que al novembre o desembre, quan hi hagi una data al Palau Sant Jordi.
Em costarà, si heu de trobar una data al Palau Sant Jordi,
sí,
sí, en tots els concerts que hi ha.
Està costant, està costant. De fet, el Wisin va ser una mica problemàtic, perquè ells normalment munten el dia abans, ara a Bilbao munten el dia abans, a Màlaga, a Alacant, a Sevilla, però el Wisin també anava apretadet, i el dia abans va estar Eros Ramazzotti, que a més va fer un concert que va sortir perquè la gent va anar cap a... Ell va dir, acérquense! I la gent va anar cap a l'escenari i hi havia gent a les cadires de primera fila, allò que passa als concerts bons, que havia pagat molt, la gent del públic que havia pagat menys, els de seguretat fent-los fora, va parar el concert, tot això havia passat el dia abans. Conclusió, no vam poder muntar fins al dia següent i vam anar allà. De fet, els pobres Manolos, que també eren a Madrid, los Manolos, clar, els Manolos van haver de tocar sense aprovar això.
I van ara, estar... ara sí.
Un minut després.
Home, ha costat arribar aquí, eh?
Clar, doncs això la gent va fent, però curiosament, després, a part del rock and roll i tal, doncs a la gent li encanta cantar a ple pulmó cançons com aquestes.
Oliver, Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón.
Això és molt agraït, o sigui, veure 8.000 persones votant. I tal,
cantant. Seguint les ordres de José Corbacho.
Sí, això sí, seguint les ordres, perquè jo els porto molt bé, tothom al final... Oh, que bé, que
i aquí guai. Surts amb una pilota de goma, així com en Bon Jovi sorties amb la guitarra...
Aquí, a vegades, anava a sortir vestit de futbolista, però com és un tema molt delicat, sí. Vaig dir, no tocarem això.
Mira, t'anava a preguntar amb l'Ero Ramazzotti, perquè aquí, als concerts que va fer el Sant Jordi, va sortir amb la samarreta del Barça. Dic, no sé si quan va al Wizzing a Madrid, llavors es posa la del Madrid, o no se'n posa cap.
Jo crec que la del Barça no l'havia posat a Madrid.
Vaig veure a Milà, a l'Ero Ramazzotti, sí. I no es va posar cap samarreta de cap...
Però no sé de quin equip italià deu ser l'Ero Ramazzotti, no sé ni de quina ciutat
és. És que a Milà també és delicat, igual et poses les de l'Inter de Milà i tens mitjà
clar.
Públic.
En tot cas
Milà.
Té un títol, que ho vam explicar un dia, que sí. Potser a mi em va sobtar molt, que és la persona que més vegades ha actuat al Palau Sant Jordi. L'artista que més ha actuat al Palau Sant Jordi és que es va inaugurar el 1992, és Ero Ramazzotti.
Per alguna cosa serà també un respecte.
Respecte.
Un respecte. Respecte, que no, jajaja, Eros Ramazzotti.
No, no, està molt en forma aquest home, eh?
Molt en forma.
Jo vaig al·lucinar, sí, molt positivament.
Molt en forma, molt en forma. Sí, sí. Crec que és com un Robbie Williams, però sa.
Sí.
Sí, perquè el Robbie Williams també...
S'assemblen, fins i tot, no?
Sí,
no,
oi que tenen aquella cosa de senyor hospital.
Sí, sí, sí.
Robbie Williams a mi em va recordar, que també vaig anar al concert, al Palau Sant Jordi, em va recordar a Dani Alves.
Sí, bueno, aquests ulls
tenia algo,
tan clars... Sí, sí,
sí, sí, tenia
sí, estic d'acord, sí, estic sí, d'acord. Sí. A veure, Dani Alves, jo crec que és més Nacho Vidal. O sigui, també de cara és molt... aquells ulls...
Sí, he passat d'Oliver i Benji a Nacho Vidal. Bueno, a quatre passos de...
Pitjor. Hem passat de Setmana Santa, que és on hem començat.
Sí, Nacho Vidal.
Que si havies portat els passos clar, de Setmana Santa, que si no sé què, els costaleros i tot això... I, però
bueno,
vaja...
Cadascú té la seva religió.
Quan tu
també.
Convides un dijous sant al Corbacho a Islàndia...
Pots acabar parlant de Nacho Vidal.
Exacte.
Que, per cert, està molt bé la sèrie.
No l'he vist, no l'he vist.
Està, el xaval que ho fa està molt bé. És una sèrie que hi ha molta gent que igual no coneix el Nacho Vidal.
Exacte, sí, sí.
No vull dir personalment.
I que hi ha molta gent que potser es queda a casa aquests dies i que
exacte.
Diu, mira, vull veure una sèrie. Doncs mira.
Vull veure una sèrie de Divendres Sant. Nacho Vidal.
Fem els 10 manaments o Nacho Vidal?
Divendres sant, demà no, perquè no. Divendres és com l'últim dia de Quaresma, no? És l'últim dia que,
sí, a més,
que no es pot menjar carn.
No es pot menjar carn.
No,
la meva mare divendres...
No,
això sí que
jo crec que no és el dia.
Ho aguantem, fent com bacallà,
sí,
jo, peix...
Sí, sí.
El meu fill tampoc ho respecta.
Va, Corbacho, descansa 4 dies, que tu has guanyat, i ens veiem aviat a Islàndia.
Vinga, marxem amb aquesta cançó, que, també,
veure,
que
aquesta...
també la balla tothom, ja, també a l'AIGB. A l'EGB, a l'ESO i a la universitat.
A veure, presenta-la o no les presentes allà al Biofui
sí, EGB? Jo aquí deia, oi, qué bien cantábamos en inglés cuando íbamos a l'EGB. Yo esta canción la cantaba a Disken Kerry Now, que era veritat. Jo estava a la discoteca i deia, a Disken Kerry Now. Després ja veia que era más que ya veia Disken Kerry Now, però bueno, amb anglès del bo.
I just can't get enough. I just can't get enough.
Corbacho, que vagi bé, va.
Que vagi bé.
Disfruta molt aquests dies. Ara tornem.
RAC 1.
Hola, Carme. Que em pots passar el telèfon de l'empresa que et va posar la gespa artificial al jardí?
Césped Solución. 902-481-483.
Césped Solución és l'empresa especialitzada en gespa artificial de tipus residencial amb garantia de fabricant de fins a 8 anys. Gespa de fabricació europea.
I amb equip propi d'instal·ladors.
CéspedSolución.es.
La passió d'Esparreguera. Un espectacle centenari de cultura popular que es reinventa. Orquestra i cor en directe en la posada en escena d'una història universal amb tecnologia d'avantguarda. Dues opcions a escollir, la tradicional de matí-tarda i un nou format de 2:30 de durada. Representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Venda d'entrades a lapassió.net.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Arriba una nova dimensió Volvo a Barcelona. Volvo Diesel Auto La Maquinista, al carrer Potosí 4. Tota la gamma Volvo amb condicions irrepetibles dins un nou punt de venda amb la qualitat en el servei i l'atenció al client que sempre ha caracteritzat a Diesel Auto. Visita'ns ara i aconsegueix el nou Volvo XC40 amb entrega immediata. Volvo Diesel Auto La Maquinista. Diesel Auto. Pensant en tu. Deixa't seduir pel nou Fiat 500 100% elèctric. El cotxe urbà cosmopolita que mai passa de moda. Aprofita ara l'oferta i aconsegueix-lo des de tan sols 149 euros al mes i emporta't gratis un carregador Easy Wallwalks. Passa't al teu costat més eco amb Auto 88 i condueix amb total llibertat. Auto88.com, a Barcelona i Mataró.
A Granollers, restaurant El Trabuc. Del 9 al 23 d'abril, 29a quinzena de la cuina del Cargol. Tot un món culinari per experimentar. Vine i gaudeix el restaurant El Trabuc amb la quinzena de la cuina del Cargol. Eltrabuc.com.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? Si no tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
Aquest cap de setmana vine al Castell d'Hostalric.
Podràs visitar la imponent fortalesa pel teu compte amb visita guiada o participant en la divertida visita teatralitzada. Tu tries.
Consulta horaris i compra la teva entrada a turismehostalric.cat.
RAC 1. Islàndia, amb Albert Om.
Avui és Dijous Sant i dijous de la setmana que ve...
RAC 1 presenta...
La ruta islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous 13 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del castell de Calonja.
10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
Doncs moltes ganes de pujar a Calonja, sobretot de veure ja amb quin una muntaran Fel Feixedes i Guillem Albà, perquè quan s'ajunten aquests dos no saps mai què pot passar.
Por em fa el que pot passar allà. A més és que no estaran sols, perquè hem fitxat un home de la zona, de Calonja, un home que domina molt bé l'escenari, que és l'Albert Fort, el cantant de Diversiones, aquesta orquestra que és d'allà, i que allà on va... tu ho saps més que ningú.
Bueno, que ningú no ho sé, però...
Sembla que siguis el fan número 1 de Diversiones.
Els he disfrutat i els he patit, també, alguna vegada, quan m'han fet pujar a l'escenari. No,
ells fan les versions i es revolucionen tot el personal.
Bé, Fel Feixedes, Guillem Albà, Albert Fort, de Diversiones. Veurem a veure què passa amb aquest trio i amb molts més convidats que durant aquesta setmana us anirem detallant.
I us esperem absolutament a tots al Castell de Calonge. Ja sabeu que l'entrada és gratuïta, que no cal que reserveu absolutament res. Vosaltres us planteu allà a 6:45 de la tarda i a partir de les 7 us prometem una hora i mitja de ràdio en directe i molta diversió.
I deixa'm saludar una altra convidada que ha vingut a passar aquest Dijous Sant a Islàndia. És la monja del carrer, la monja de les abraçades. Creu de Sant Jordi, doctora honoris causa per la Universitat Ramon Llull, acaba de celebrar 87 anys i de publicar un llibre que es titula Abraçades a l'editorial Claret. Són com unes memòries seves, escrites a partir de les abraçades que ha donat o que ha rebut al llarg de la vida. Abraçades a presos, a malalts de sida, a persones que viuen al carrer, a víctimes de delictes, però també abraçades a aquells que han comès delictes. Abraçades per tothom. Vicky Molins, bona tarda.
Bona tarda.
Ja tens una altra etiqueta, que t'ha posat el Peyo, sí? El rector de l'Hospital de Campanya, de l'Hospital de l'Església Santa Anna, sí? La monja de les abraçades.
Sí, perquè és que és arribar a Santa Anna, és curiós, i aleshores surten tots els meus nets, perquè ara ja no tinc fills, ara ja tinc nets, clar, i aleshores venen corrents, em donen abraçades i més abraçades, i em sento la dona més feliç del món. Són del Senegal, de Marroc, de... i mira, unes abraçades tan maques... Són els meus nets.
Els teus nets.
Nois que ho han passat molt malament, que han estat al carrer, i que ara nosaltres ens hem buscat els famosos pisos d'oportunitats. I ells m'esperen allà a la porta amb unes abraçades meravelloses.
Què vol dir una abraçada?
Una abraçada vol dir dos cossos que s'ajunten precisament fent que els cors estiguin molt a prop i que, els braços... siguin com continents d'un contingut molt maco, que és l'altre. Això és preciós. No té res a veure amb donar-se una mà o donar-se un petó. No, és que són dos cossos que s'amollen l'un a l'altre. No?
Sí, per tu és millor una abraçada que un petó.
Ui, sí, molt més. Una abraçada és...
Bueno, clar, segons quins petons, una monja no els coneix.
Jo no els conec. I quan era petita, igual que en el cinema Paradiso, sempre hi havia un jesuïta que posava la mà en el moment que s'acontava.
No es podien ni veure,
no,
els petons.
No, i tots, i la mà.
Hem d'explicar una cosa que ara, durant la pausa de publicitat, la Vicky Molins em preguntava quina abraçada t'ha agradat més de les que explico el llibre, que n'expliques moltes. I dic, ara t'ho diré, deixem que t'ho digui en directe, perquè potser no és cap de les que tu et penses. A mi l'abraçada que m'ha emocionat molt és l'abraçada que et fan els teus pares l'any 1956, quan amb 20 anys et porten a Tortosa, que tu has viscut sempre a casa teva.
Ai, sí.
I llavors et porten allà al noviciat perquè has decidit ser monja i et deixen a Tortosa, i en el moment de deixar-te allà i que ells se'n tornin, que no saps quan els tornaràs a veure, explica'm aquell
Exactament.
Moment.
Exactament. Pues sí, ho has agafat molt bé. Mira, és que a vegades l'Albert i jo ens sentim molt a prop, perquè és que és una de les abraçades més fortes que recordo jo. Per mi, ficar-me monja va ser una decisió molt pròpia d'aquell moment. L'única manera de lliurar dels altres era ficar-te monja. En laic no feia res, en aquell sentit, de l'Església. I jo recordo que ho vaig fer com un acte molt fort i molt difícil. Però més em va costar que deixar un noi amb el que sortíem junts, deixar els meus pares, tots dos, que s'anaven, i em deixaven allà sola, amb una quantitat de monges. Per mi va ser una abraçada tan forta que no l'oblidaré mai. Tens tota la raó.
De fet, és una abraçada que expliques que, em sembla que et va fer plorar unes quantes nits, diguem, sí, de solitud, cada allà nit. En el noviciat, sí, no?, mentre tu començaves a estudiar, sí, sí, per ser monja.
Cada nit plorava, cada nit.
Pensant en aquella abraçada.
Sí, perquè a més és que el meu pare passava per totes les habitacions dels germans donant-nos una abraçada sempre. Era un costum que tenia. Ens feia una creu al front i ens donava una abraçada.
I no éreu pocs germans, no?
No, érem molts.
Jo, sí, feia no. La ruta, dels nous germans.
Clar, això jo és el que anava a preguntar. Tu ets la cinquena de nous germans, sí, per tant, estàs ben bé al mig. Quatre per dalt, quatre per sota.
Eren els quatre abans de la guerra i els quatre després de la guerra. No, el 4 i el 5.
Exacte, el 5. Bé, tu ets del 36.
Sí, jo soc de la guerra.
Clar, clar, tu ets del 36. Tu ets d'abans de la guerra, perquè tu ets del març.
Sí, uns dies, sí.
I el juliol, abans, el juliol és
la
quan
la meva mare deia, vas deixar tu i va començar la guerra. En tots els sentits.
Això també m'ho crec, això també m'ho crec. No, anava a preguntar, perquè a vegades hi ha aquella cosa de que els fills únics són molt mimats i són molt estimats i són molt abraçats, a vegades potser fins i tot massa, no?, perquè concentren tot l'amor dels pares en una sola persona. Vosaltres éreu nou, hi havia espai perquè us abracessin els pares?
Molt, i sobretot el meu pare era molt, molt, molt carinyós. Jo recordo sempre aquelles abraçades abans d'anar-nos a dormir. I fins i tot explico una de les vegades que em vaig portar molt malament i no em va abraçar i no em podia dormir fins que no vingués ell una altra vegada a abraçar-me, no? Per mi era fortíssim, això. I sempre ens hem sentit molt, molt estimats.
Això és fort, el que explica la Vicky Molins, la monja teresiana que ha publicat aquest llibre, Abraçades, a l'editorial Claret, amb aquest subtítol, Cada abraçada, una història, no? Que dius que a vegades el pitjor càstig és que no t'abracin, no? Com a vegades el que més et consola no són les paraules, sinó que és una abraçada.
Exacte. I a més, les abraçades tenen aquest sentit d'unió entre les persones. Jo sempre ho recordo molt. Jo veig una de les abraçades que, del llibre que m'impressiona més i que la tinc molt gravada, no sé si te'n recordes, la d'un nen que de poc l'atropella un cotxe i va fer una abraçada... triple abraçada, la seva mare, jo i el nen entremig. I això era el fill d'una prostituta i sempre me'n recordo molt d'aquella abraçada com aquell nen tan desemparat en un moment determinat sí que va sentir l'abraçada precisament en un dels moments pitjors de la seva vida.
És fort que es pugui escriure un llibre a través de... És una gran idea, Vicky, escriure un llibre, escriure una mena de memòries teves a través d'abraçades que has fet o que has rebut al llarg de la vida. Hi ha gent que no podria escriure aquest llibre.
Quina pena, no? Perquè no recordar abraçades de la vida deu ser molt fort. Hi ha abraçades molt maques que a més, m'han deixat com una mena de regust en la persona. I jo recordo moltes, no? Però, per exemple, hi ha una... Em sembla que quan comença d'un nen petit que a Angola. Mm-hmm. Aquella que ja m'impressiona molt, perquè vaig recordar molt un nen que vaig veure que sempre anava en Angola, d'una de les monges que estaven allà cuidant, i sempre anava darrere d'ell i deia, mamà, mamà.
A la monja li deia.
A la monja. Jo vaig preguntar, però per què? Diu, és que realment és com la seva mare. Havia les guerrilles aquelles terribles d'Angola, el nen el van trobar mig mort, la mare morta i el nen a l'esquena, que encara respirava. I era un nadó, però d'acabat de néixer. I aleshores ella es va despullar, se'l va ficar entre els pits, va quedar en el llit durant uns 4 o 5 dies amb el nen així, fent-li com d'incubadora,
sí, i va salvar el nen, pell,
abraçat a ell, i així va... Jo vaig pensar, això és l'abraçat d'una mare, una mare verge per una mare, no?
Bueno, això, a vegades hi ha moments del llibre que sembles una voyeur d'abraçades, no? Que vagis pel carrer buscant...
Sí.
No, perquè diu que s'emociona, per exemple, sí, a la sortida del col·legi, aquesta setmana no hi ha escola, diguem, no? Però
sí,
si no... Si no, a les 5 de la tarda et poses davant de la sortida d'un col·legi i veure com els pares abracen els seus fills quan surten de classe, no?
Exactament. M'agrada molt. I el dia que està en l'estació o en l'aeroport i veig les abraçades d'arribada o de... Ai, m'encanta! Bueno, i m'emocionen.
Mira, avui, Dijous Sant, imaginem-nos, no?,
sí,
a aquesta hora... Doncs dos quarts de vuit, tres quarts de vuit, què? Aquesta hora hi ha molts llocs on hi està ben abraçada, segur. Ella deia a l'aeroport, per exemple.
A l'aeroport,
no?
Segur, a les estacions, sí, segur, de retrobament o de gent que marxa. Per tant, pot ser bidireccional, sí, en aquest cas. M'imagino també que potser a aquesta hora algú li estan donant l'alta en un hospital i hi ha l'abraçada amb la família o amb alguns amics que el venen a veure. També abraçades precioses d'aquell grup d'amics que fa temps que no es veuen i que avui justament comencen un viatge d'aquests 4 dies i que ara estan carregant el cotxe i que el primer que fan quan es veuen, no, és una abraçada.
O abraçades de retrobament també, per exemple, a la platja, no?, que potser no hi has anat des de l'estiu passat i la colla aquella que tens a la platja, no?, la tornes,
exactament,
a veure ara per Setmana Santa.
O avui mateix, Albert, que feia dies que no ens veiem, feia molt de temps.
Sí.
Ens donem una abraçada surt
que ens
cor.
Han fet una foto i tot, eh?
Exactament.
Amb l'abraçada. I la Mireia Ardèvol t'ha fet una pregunta que m'agradaria que em contestessis. L'abraçada amb els ulls tancats o amb els ulls oberts?
Sí, ho estava pensant. A vegades amb els ulls tancats, sí? Segons com és amb els ulls tancats. Sobretot quan en aquell moment estàs tan agafat a la persona perquè feia temps que no la veies o perquè t'has acomiadat d'ella, mm-hmm. aleshores tanques els ulls.
O per donar suport, no? Una abraçada de tanatori, per exemple, sí. Que és el que deies abans, que a vegades hi ha paraules. Hi ha moments que les paraules no serveixen de gran cosa i que acabes tirant de tòpics que no valen la pena. I, en canvi, una abraçada d'aquestes amb els ulls tancats que duri, que no sigui un exactament. Contacte efímer, no? Que duri una mica, això reconforta molt més que qualsevol altra cosa.
Has dit una cosa,
cosa
importantíssima. A mi la paraula m'encanta perquè m'agrada molt escriure. Però hi ha moments que la paraula, i no us escandalitzeu de lo que diré, quan se'n van morir uns quants germans cada any, va ser una època horrible, no podia resistir que comencéssim amb aquelles coses tan maques que diuen no, però ja està en el cielo, perquè no, hi ha Déu. Mira, en aquell moment no diguis tot això, mm-hmm. perquè és molt maco, però no. Dóna una abraçada i calla't. Mm-hmm. No comença a dir coses piatoses, perquè en aquell moment el terrible és que tu no el veus. Ja sé que estarà amb Déu, però no està amb mi.
Mira, en el llibre Abraçades, que ha escrit la Vicky Molins, aquesta monja del carrer, aquesta monja de les abraçades, hi ha un pròleg preciós del Peyo, que és el rector de Santa Anna, el rector d'aquest hospital de campanya que heu muntat en aquesta església al centre de Barcelona, un hospital de campanya que atén persones que no tenen res, persones que no tenen ni sostre. I diu una cosa que a vegades no hi penses, però que realment té sentit la feina que fa la Vicky després. No? Diu, el sense sostre, per no tenir, no és que no tinguin sostre, és que també són sense abraçades, no tenen abraçades, no?
Sí, sí, és molt fort. I per això, aquest pròleg és preciós, jo li dic, Peyo, és més maco el pròleg que el llibre, perquè el pròleg és preciós. Però que és molt maco, perquè jo crec que Déu ens ha unit allà en una tasca tan maca, un basco, un magia d'euskera, que semblen tan esquers i després tenen una tendresa interior molt gran i que s'emociona millor per qualsevol cosa. I aleshores entenem tant que aquells nois i aquelles noies necessiten abraçades nostres, però necessiten una abraçada que surti del cor i que surti així, com deien, no? Que és que perquè de veritat els estimem, perquè de veritat volem estar al seu costat, van canviant. A vegades tenim unes...
Què diu aquesta abraçada? És a dir, imagina't, jo em poso a la pell d'una persona que està al carrer, que porta temps vivint al carrer, que ha trobat que en aquesta església del centre de Barcelona hi ha un lloc on l'acullen, i resulta que arriba una dona que li diuen que és monja, que podria ser la seva àvia, i el primer que li fa és una abraçada. Quin missatge creus que rep aquesta persona de la teva abraçada?
Que és algú per algú. I això és importantíssim. El primer és demanar el nom, perquè les persones tenen un nom, no són aquell home d'allà. Anomenar-lo i abraçar-lo és important. I com que tu coneixes també tots els meus amics, ja saps molt bé que ara estic desitjant una abraçada que seria la que més agrairia. I des d'aquí ho dic, la de Bacali. El Bacali, aquest fill meu que ja coneixes i que vaig estar durant tants anys a la presó, pues ha desaparegut. Perquè la vida és així, també. Aquests fills nostres a vegades se'ns van i estic seguríssima que no gosa venir, pensa, jo no faig més que enviar-li recats de que l'abraçaré igual, que m'oblidaré de tot el que ha passat. Però no ve. I una de les abraçades que més desitjo és la d'aquest fill pròdig que se m'ha anat.
Una abraçada de perdó, que també n'expliques una al llibre, no?, d'una mare que té un fill drogadicte, un fill amb molts problemes, no?, i que el fill aquest té molta por de tornar-se a trobar amb la mare, perquè la mare li dirà de tot, no?, després de tot el que ha arribat a fer ell, no? I la mare el primer que fa és no dir res i fer-li una abraçada, no?
Exactament. Fill meu. Res més. No li va dir una altra cosa.
Encara vas a la presó el dimarts?
No, això és una de les coses que més trobo a faltar, no, perquè ja no condueixo, no em deixen conduir, i aleshores, doncs... No sé per què diuen que sóc gran, saps?
És
una explicació.
87, mira. Ja em diràs tu.
Bueno, pues ara,
Però t'has passat més de 30 anys anant cada dimarts a la presó.
Ah,
atenció a la feina de la Vicky Molins a la presó, que és una mica anar a la presó, vas començar quatre camins, em sembla, quan s'acabava d'obrir, sí. I vas allà i dius, bueno, aviam, qui hi ha aquí, en aquesta presó, que no tingui ningú? No? Qui hi ha que ningú el visiti, que ningú l'esperi, que si mai el deixen lliure no tindrà ningú. Doncs digueu-me aquí i jo aniré a veure'l. No?
Exactament. I ara ens, moltes vegades els veiem o escric amb ells o faig vídeos i els envio perquè ara ja no puc anar. Però per mi és un dels llocs que més he gaudit de l'amistat, de l'estimació, de les abraçades. Era el moment de les abraçades més fortes, quan arribava allà al mòdul 1, al mòdul 2, i allà estaven esperant totes les setmanes l'abraçada aquella que jo li podia donar, tot explicant-nos què havia passat.
La més difícil és la primera d'abraçada en aquests casos? Ho dic perquè et deus haver trobat a vegades amb gent que tu els vols abraçar, però ells no volen abraçar-te.
Exactament. És bastant difícil al començament. De totes maneres, he tingut molta sort. No sé què passa, però sempre m'accepten les abraçades. Ara tinc amics al carrer, que són molt amics. Hi ha un, primer m'abraça el gos, no sé per què, perquè el primer de tot és estar segur.
El gos també t'abraça?
Sí, cada dia. Quan arribo, primer el gos, dono unes llapades, i després ja el...
Llavors és abraçada amb petó, si
és
fa llapades.
Sí, aquest sí, aquest em fa petons. Però és curiós, eh? Hi ha un noi, veus, és que el carrer té coses tan maques... Hi ha un noi que cada dia està en un lloc de Barcelona que passo jo, venent un cotxet, cotxes aquells petits, i a vegades ell diu, un dia em va dir que un cotxe era un pollastre per dinar. I jo, quan passo, quan vaig cap allà, dic, Fernando, quantos? Ni uno, ja veuràs. Quan jo torno i abraço, un, tres. I a vegades torno i em diu, tres, tres! I aleshores li dono una abraçada ben forta, veus, tres? I un dia em va dir, mira, això és molt maco, diu, encara que no vengui un cotxe, quan passes tu i m'abraces i em desitges que vengui els cotxes, ja tinc el dia fet, ja tinc una alegria gran. Mm. O sigui, la persona vol molt menys del que nosaltres pensem. És molt més important l'amistat, el carinyo, que totes les riqueses del món.
Deies això, no?, que la resistència a vegades a aquesta primera abraçada, perquè tu t'has trobat gent, hi ha hagut gent que t'ha verbalitzat, és que a mi no m'ha abraçat mai ningú, tu ets la primera persona que m'abraces?
Sí, recordo un. I recordo un que em sembla que m'ho explico, que deia, mira, si no m'estima ningú, com vols que m'abraci ningú? Dic, jo li vaig dir, Déu t'estima. Diu, jo com ho sé, que m'estima Déu? Li vaig donar una abraçada ben forta, ben forta. I em va cridar molt l'atenció perquè es va emocionar i em va dir, no pensis que no ho he entès, sí que ho he entès. Déu no té mans, no té cor, no té en aquest moment, però te l'ha donat a tu, perquè tu el representis d'alguna manera. I em va deixar sobtada, perquè a mi se'm va ocórrer en aquell moment, no sabia què dir-li, i vaig dir, bueno, pues Déu sé que t'estima, no? Com? Pues així. Amb una abraçada.
Vicky Molins, monja teresiana, que acaba de publicar a Editorial Claret aquest llibre, Abraçades, cada abraçada, una història, i n'hi ha moltes d'abraçades, i n'hi ha moltes d'històries aquí dins, moltes vides intenses de les quals la Vicky ha estat a prop, no? Gent sense sostre, gent que està a la presó, gent amb problemes de drogadicció, gent amb la sida, els primers anys de la sida... Clar, tu com t'hi acostes, a aquesta gent? Clar, tu ets monja, diguem, d'alguna manera... perdona que t'ho digui així, ets una comercial del teu negoci. No? Llavors, el que jo vull dir és, quan t'acostes a aquesta gent, dius, escolta...
És com un producte, l'abraçada, no?
No, no, és dir, escolta, Déu, acosta't a la religió, vine cap a nosaltres, no sé què, o simplement és predicar amb l'exemple, diguem. És
que mai a la vida he fet proselitisme, mai a la vida. No m'agrada gens ni mica el proselitisme. Jo el que faig és estimar, però res més. Tu t'imagines jo fer proselitisme? Mira, no, de cap manera. Ja vindrà, Déu ja farà el que sigui. I a més, on hi ha mort, allà hi ha Déu, encara que ni ho sàpiga ell. Diu, jo no sé res de Déu, però Déu sí que sap de tu. Jo penso que nosaltres hem fet més importància a la religió que a Déu. I Déu està per sobre de les religions. Si no té cap religió... Pues què farem?
Clar, tu dius que vas deixar un nòvio quan vas entrar amb 20 anys al noviciat, sí, a Tortosa, per ser monja, però que tota la vida, almenys a partir d'allà, has estat enamorada de Jesucrist, diguem.
Això sí, jo de Jesucrist.
Com és aquest amor? Explica'm una
pues
mica.
Mira, saps...
Quina relació hi tens, tu, amb ell?
Pues jo he tingut diferents relacions, clar. Des quan era jove estava molt enamorada. Jo de Jesús de Natzaret, perquè jo a Déu no me'l puc imaginar, però m'imagino aquell Jesús que devia ser tan atraient en tots els sentits, però era atraient per lo que feia, per lo que es donava a tothom, per les abraçades que donava. I després, a poc, l'he estimat. Jo, mira, diré la veritat, ara ja som com un matrimoni vell, que ja no ens diem tot el dia que ens estimem, no? Però que ja no podem passar l'un sense l'altre. Jo ja no puc passar sense Déu, però ell tampoc pot passar sense mi, perquè no té mans i, ni cor, així que es vegi, no? Doncs és com un matrimoni vell, que no podem passar l'un sense l'altre.
Per tant, tot això que ara ens expliques, perquè jo t'ho pregunto, això no forma part de les converses que tens a la presó, no?
Normalment no. Si m'ho pregunten, sí. Uh-huh. Però si no m'ho pregunten, no. Perquè jo sóc molt respectuosa amb la gent. Ara, normalment és curiós. Després de conèixer un temps, comencen a preguntar-me. I és maco que la persona provoqui preguntes, però no les faci, les obligui a fer. Provocar preguntes està millor que no estar donant explicacions contínuament de la teva vida.
Deies això, Vicky, que l'any 56, quan tu amb 20 anys decideixes fer-te monja, et fas monja perquè en aquell moment, si d'alguna manera et volies lliurar als altres, no hi havia cap altre...
La veritat és que sí.
Cap altre sistema, sí. Diguem, no? Vols dir que avui, si ara tinguessis 20 anys i volguessis dedicar la vida als altres, no ho faries fent-te monja?
Pues, francament, no t'ho sé respondre, perquè jo ara sóc la dona més feliç amb tot el procés que he fet. I clar, no sé què faria si fos en aquest moment. Jo veig que en aquest moment hi ha una cosa que la gent jove no pot entendre i jo als 20 anys ho entenia. Als 20 anys el sentit d'una promesa per sempre, de la perpetuïtat, estava fet molt clar en els nostres cors i en les nostres ments, tant per al matrimoni com per la vida. El jove d'avui dia no té un sentit de perpetuïtat. Aleshores, clar, no sé el que faria avui dia. M'entens el que vull dir? Mm-hmm. Ara, jo sé que ho tenia molt clar. Els meus pares mai hagués pensat que els meus pares, el seu matrimoni no fos per sempre. La gent, aleshores, no es separava. Hi havia un sentit tan fort del compromís que ara no tenen. I jo no puc dir a la gent jove que tinguin el pensament que jo tenia quan en l'any 56... Per nosaltres era importantíssim.
Però
no?
Clar, de l'any 56 han passat més de 65
Exactament.
Anys, no?
Clar.
En algun moment has volgut divorciar d'aquest Jesús?
D'ell no, però de les cunyades sí.
Qui són les
sí,
cunyades?
Sí, posem-li nom, a les cunyades.
Vull dir que en alguns moments sí que tenia, volia deixar el de...
La vida religiosa.
La vida religiosa, sí. M'ha costat molt, sobretot... Hi ha uns anys molt, molt difícils, que suposo que també en la vida matrimonial, que no són els 20 i pico, no. La heroïcitat és dels joves. Però quan arribes als 40 i pico anys, les coses són més difícils, i tu ja tens més necessitats, molt més fortes que quan tenies 20 anys, eh? Ara que tinc 20 anys...
I encara tinc força.
Exactament. Doncs és un moment molt difícil, molt difícil, molt difícil, que necessitava... Pues, agarrar-me a Déu i dir-li, bueno, però jo vaig dir que serà per sempre, i és per sempre. I sempre l'ajuda als altres és el que m'ha fet més seguir endavant.
Vicky, jo estic tan content d'haver-te conegut.
Ah, jo també, tu, mira, veus?
De debò, eh? És de les coses boniques que m'han passat a la vida.
Com us vau conèixer?
Doncs... Avui eres convidat?
Bueno, no, ens havíem conegut abans, jo crec, no?
Sí.
Jo crec que sí, perquè arran de la pel·lícula Camino.
És veritat.
Que la pel·lícula Camino estava inspirada en un llibre teu, que la Vicky Molins ha publicat més de 60 llibres, ha dirigit un editorial, vull dir que és una vida
ja
religiosa
especial. Ja recordo que et vaig dir que eres més guapo el natural.
Això no ho recordo.
Jo ho recordo perquè jo em va dir, no, ala, però... una monja, dir-li que era guapo.
Sí, deu fer 20 anys, jo
sí,
crec.
Sí, sí, és no? veritat.
De tota aquella
història. Era un programa que hi havia molts joves.
Sí, era el club que fèiem a les tardes sí, a TV3 i tu sí. vas venir, que no sé si hi havia el FESER també aquell dia o no, o vas venir tu sola, no ho sé. En tot cas, arran d'això la Carmelies, que era la protagonista de Camino, i llavors sí que llavors ja va venir, diguem, es va intensificar tot a partir de...
Sí, és veritat.
A partir del convidat, com vam passar dos dies junts. Em queda una abraçada, que és la que tu fas al capítol final, la que parles. Dius que és... l'abraçada més desconeguda, més esperada, però més desconeguda, i ho fas amb aquest cant espiritual de Joan Maragall, que és preciós llegit, però sentit amb la veu de Marina Rossell.
Exactament.
Ja és, mira.
Exactament, quin regal.
si es mira amb la pau vostra dintre de l'ull nostre. Què més ens podeu dar en una altra vida? Per això estic tan gelós dels ulls i el rostre i el cos que m'heu donat, Senyor, i el cor que s'hi mou sempre. I temo tant la mort. I quan vinga aquella hora de temença que s'atruquin aquests ulls humans, obriu-me, Senyor, uns altres ulls més grans per contemplar la vostra fe.
És el missatge d'aquest cant espiritual de Joan Maragall?
Mira, a mi m'impressiona molt perquè m'agrada molt el món. És que a mi m'agrada molt, estic enamorada d'aquest món. I jo li preguntava al Senyor el mateix que ell, però quins ulls em donaràs per veure alguna cosa que m'agradi més que aquest món?
Si ja estic bé aquí, si tinc 87 anys, no se m'emportis, no?
Exactament, què serà? I com que jo no tinc ni capacitat, i en segon cant no tenim més pa... No, només pensem en espai i temps. I allà no hi ha ni espai ni temps. Jo, amb quins ulls em faràs veure una cosa que m'agradi més que aquest món? Perquè m'agrada. M'agrada estimar, m'agraden els homes, m'agraden les dones. M'agrada tot. M'agrada l'espai. Què em donaràs? Què serà perquè m'agradi més que això? I aleshores vaig entendre tant el càntic espiritual de Maragall. M'agrada molt el de Sant Joan de la Creu. M'agrada molt, no? Però aquest... M'impressiona molt.
I amb la veu de la nostra amiga, bueno, Marina Rossell, ja, escolta. Però tu t'imagines la mort com una abraçada amb Déu?
Sí, és el que jo penso. Com que no sé pensar d'una altra manera, més que amb braços, amb cos, doncs jo penso que quan arribi serà una abraçada molt forta, no? I és l'única cosa que penso que sí que m'agradarà. El dia que jo mori, penseu que seria feliç només pensant en l'abraçada de Déu, perquè l'altre no sé ni com serà. Però abraçar-me amb el Senyor m'agradaria. I a més amb el Senyor que jo vaig conèixer a Natzaret, no? El Jesús.
Amb el que et vas enamorar de jove, no? Sí. És la retrobada com amb el... Anava a dir el primer no, perquè era una mica més físic, el primer amor que vas tenir, amb el segon amor, no? Amb el segon amor...
Però, de la mateixa... El Jesús de Serrat, no? El que va pels camins, aquell Jesús de Natzaret. No sé com serà, però...
Clar, la gent que no és creient, no? O potser també ho pensa, sent creient... el que pensa potser en la mort com l'abraçada amb els seus pares, no?
Sí, per exemple, jo també,
amb la dona que ja s'ha mort, no? Sí. I que llavors et retrobes i que dius, hosti, mira, doncs aquell dia el que et consola una mica de no poder veure més aquest món és això,
sí,
no?
Sí, exacte. Molt bé.
Vicky, per molts anys, 87, que n'acabes de fer, que en vinguin molts més, perquè estàs amb una força tremenda.
Sí, sí, és un torrent d'energia. Ja pots anar fent abraçades, perquè sí, sí. Em sembla que d'energia no te'n falta.
Bé, un plaer haver moltes pogut gràcies. Passar aquest Dijous Sant al teu
una
costat.
Una cosa important és que aquest llibre no el passeu de l'un a l'altre. Compreu-lo, perquè els drets d'autor són per Santana. I, per tant, és important això, que... Feu, al mateix temps esteu fent un bé, perquè jo els drets d'autor mai me'ls he quedat. Tots els drets d'autor van a parar sempre a les obres socials. Per tant, els petits drets d'autor van per allà.
Abraçades. Cada abraçada una història. Editorial Claret, escrit per la Vicky Molins, i a la portada hi ha una foto de la Vicky abraçant-se amb el nostre estimat Davo a la façana de l'església de Santa Anna, amb aquest hospital de campanya, més de feina que feu fantàstica. Vicky, un petó molt gran.
Igualment.
Un petó molt gran. Que passis.
Una abraçada a tots.
I potser també hi haurà abraçades a Esparreguera, perquè torna La Passió, un espectacle centenari de cultura popular que, com cada any, es reinventa. Una història universal, amb orquestra i cor en directe i amb una tecnologia d'avantguarda per una posada en escena única. Podeu veure La Passió d'Esparreguera en dos formats diferents, el tradicional de matí i tarda i un nou format de 2 hores i mitja de durada. Un total de 8 representacions cada cap de setmana fins l'1 de maig. Informació i venda d'entrades a lapassió.net.
Boníssima. L'any passat la vam veure, que vam fer el programa des d'allà, més
una
a més.
Una passada.
I val molt la pena, tant si voleu la llarga com aquest nou format que han fet més curt, que durava 2 hores.
2 hores i mitja, sí, i mitja. Que està la mar de bé. És un resum, Vicky, de la història.
Un resum, sí, sí. Mira, tinc a les mans la revista Serra d'Or, que és la revista en català que es publica des de fa més anys. Anava a dir la més antiga, però, home, si l'agafes ja veus que no en té res d'antiga, aquesta revista. És el número 760. Clar, tenint en compte que Serra d'Or surt un cop al mes, si fem uns números ràpids, 760 entre 12 mesos que té un any...
A veure, números ràpids, atenció.
Doncs mira, tan ràpids com 63, com em dona 63,3 periòdic.
Ah, 3, 3, 3, 3, 3. Perfecte.
Per tant, no havies nascut?
No.
No havia nascut.
No, ens situem a quin any?
1959 és quan surt el primer número de Serra d'Or, i el que tinc a les mans, que és l'últim, que estrena nova imatge, nous continguts... és el número 760, que a més té des de... ja no des de fa tan poc, però vaja, que recentment hi ha un nou responsable, que és el cap del Consell de Redacció, que és el nostre amic Francesc Marc Álvaro. Francesc, bona tarda.
Bona tarda.
Tampoc havies nascut, eh?
Crec que no.
Tampoc havies nascut. Tu tens record de la primera vegada que o era a casa o vas sentir parlar de Serra d'Or? Digue'm, quin és el primer record que tens vinculat a la revista Serra d'Or?
Devia ser de nano a l'escola. Vaig anar a una escola d'aquestes catalanista, progressista, que llegíem el Cavall Fort, i crec que per algun treball algun Serra d'Or va corria per allà. I, per tant, suposo que això, sent canalla. Després ja, quan més jove, per consultar algun tema, o etc.
Això era Vilanova i la Geltrú, aquesta escola?
Sí, Vilanova, sí. L'escola Llebeig.
I què volies fer quan anaves a aquesta escola catalanista, i Cavall Fort, així? Ja tenies clar cap on t'encaminaries, o no?
Ja tenia la mania de fer revistes amb amics i fer TVOs i coses, il·lustrant i tal. Coses per llegir, diguem.
Coses per llegir?
Sí.
T'agradava llegir?
M'agradava llegir, m'agradava això, editar. Recordo haver fet algun còmic i amb altres nanos, i grapar-ho, i fotocopiar-ho, i pintar-ho a mà. Artesanal.
Artesanal. I llavors vas acabar a Bellaterra, diguem,
exacte,
no?
Exacte, a l'Autònoma.
A la Facultat de Ciències de la Informació, que es deia llavors...
On... Quan encara eren 5 anys.
Exacte, i quan vas coincidir amb Xavi Bosch, allà és on us coneixeu, amb el Xavi Bosch.
I tant, amb en Xavi Bosch, amb la Mònica Terribas i amb alguns més.
Quina promoció, sí. Trobo, eh? O sigui, no s'hi van posar per poc.
Això és un tema, eh? Un dia, sí. Amb qui vas estudiar, no? Qui hi havia a la teva classe, no? Sí. Reunir, perquè, clar, llavors la vida et porta per llocs molt diferents. Bé, Francesc, clar, et coneixem de moltes coses diferents, i ara dius, algú ens està escoltant i dius, escolta, què té a veure el Francesc Marc Álvaro amb Serra d'Or? Però Serra d'Or no és de l'abadia de Montserrat, o sigui, què ha passat aquí? Com és que ara edites, has dit aquesta paraula editar, perquè d'alguna manera és la teva feina, no? És decidir qui escriu, qui no escriu, quins temes parlarem, què farem, com has anat a parar al Serra d'Or?
Sí, suposo que és una mica estrany que vinc amb aquest barret, no? A veure, jo formava part de fa anys del Consell de Redacció de Serra d'Or, perquè no m'han donat ni m'hi van convidar a ser-hi, i resulta que doncs, fa relativament menys d'un any, va morir el pare Massot, que era el director, monjo de Montserrat, un home savi, etc., que alhora era el director de les publicacions de l'Abadia de Montserrat. En morir ell es planteja el problema d'algú per dirigir l'editorial i algú per dirigir la revista. La Núria Manyec, que ja treballava amb el pare Massot, dirigeix l'editorial i em proposen dirigir la revista. I aquesta és la pel·lícula.
Per tant, d'alguna manera, clar, o sigui, l'editor o el responsable últim de la revista és l'abat de Montserrat, no?
Sí, diguem, és l'editor i la companyia és l'abadia de Montserrat, sí, sí, sí. Són els amos.
Són els amos, clar, clar, no, és que...
Uns amos, val a dir, deixa-m'ho dir.
Ara t'anava a preguntar,
molt, eh? Molt liberals, eh?
Sí?
En el sentit que, vaja, ni quan jo era membre del Consell, ni el període que porto, que fa uns quants mesos, a la revista, se m'ha dit això no, això sí. Vull dir, jo sé quina és la tradició de Serra d'Or, que és una revista oberta, crítica, no diguem clerical, sinó oberta a tothom, pensi o no pensi religiosament, i per tant, en aquest camí llaurarem.
I tu, una de les coses que quan el Francesc Marc Álvaro entra fa una mica menys d'un any, diu, li hem de canviar la cara a Serra d'Or? Això és una, diguem, una obsessió, sí. Quan vas entrar, sí?
Quan parlo amb la gent de Montserrat, amb l'abat, amb altres persones, els dic, escolta, encantat, però hauríem de plantejar un canvi. Això necessita actualització. Estan d'acord? I em diuen endavant. I I aquí estem.
Actualització és només una qüestió... Ara obrirem la revista i la llegirem, que és una cosa que crec que val la pena. Dius, home, Serra d'Or què és? Doncs llegim-la i veurem a veure què hi ha a dins d'aquesta revista. Però, diguem, d'una banda dius actualització d'imatge, a nivell de continguts també penses que l'has de portar a algun lloc on fins ara Serra d'Or no ho ha trepitjat?
Sí, és allò del contingut i del continent, no? Que si toques una cosa has de tocar l'altra. A veure, la pregunta és, una revista com Serra d'Or, que va ser tan important als anys 60, als anys 70, ara ha deixat, diguem, de tenir centralitat. Caldria recuperar-ho, i això vol dir anar a nous públics. Gent més jove, gent amb altes preocupacions, el món ha canviat, els debats són uns altres, i jo simplement dic Serra d'Or ha de tornar a recollir els debats que estan al país i estan al carrer, són del segle XXI i són de molta gent. Això, simplement, el que havia fet als anys 60, fer-ho ara a començament del segle XXI.
Apassionant, una feina apassionant la que s'ha proposat el Francesc Marc Álvaro, al capdavant de la revista Serra d'Or. Ara pensava, mentre t'escoltava això, públic més jove, no?, obrir-se... Clar, ara, aquestes últimes setmanes, amb la Kings League, no?, que hem tingut aquest debat de dir, és que els joves ja no aguanten el futbol. El futbol, ja no aguanten un partit de 90 minuts, que abans era la gran evasió, diguem. O sigui, tot l'altre era molt avorrit, i el futbol representava que era molt divertit. I hem de fer una cosa que ja, diguem, sigui més curta, i hi hagi targetes, i canviï tot, i surti un president, i tiri un penal.
I que hi hagi un espectacle entre mig.
Clar, i llavors, no, perdoni, però és que, clar, hi ha joves, als quals també els pot interessar, Serra d'Or, llegir un llibre i altres coses, no?
Sí, jo crec que hi ha molts joves, com sempre hi ha hagut, no? Com quan un servidor és jove, és a dir, no hi ha un tipus de jove. I d'altra banda, és veritat que hi ha tot aquest debat de la cultura de l'atenció, però per això hem volgut fer un producte de paper que doni nou relleu al fet del paper. Perquè amb les pantalles hi ha molts continguts, i de fet nosaltres tenim el repte de fer un entorn digital d'aquí uns mesos, també ho abordarem, però primer es tractava de refer el paper i fer que el paper tingués una qualitat, una experiència, que diuen ara, diferent.
L'experiència de lectura, no?
Una experiència diferent i que, per tant, una persona jove o gran, etcètera, trobés aquí alguna cosa més que el que és simplement veure una cosa a través de la pantalla. Un disseny més atrevit, treballar més els grafismes, les fotografies enteses d'una altra manera, jugar molt amb la tipografia, es tracta de fer això, que realment valgui la pena agafar paper, no perquè sí.
El futbol, Francesc Marc, no era de les teves prioritats ni quan eres més jove? O
sí? No he sigut mai gaire futbolero, he sigut del Barça perquè és un entorn i perquè la vida de club i els debats al voltant m'interessen molt, i evidentment jo quan hi ha un gran partit el miro amb la colla, però no sóc futbolero, és veritat. Ara, cada dia m'interessa més el que envolta el Barça. Home, veig que això és el que preocupa a tothom.
És perfecte. No?
O sigui que, diguem, el que a mi m'agradava del futbol és el que li agrada a tothom.
Ara és el centre, sí. Bé, fem això. Anem a llegir el número 760 de Serra d'Or, l'últim que ha sortit a la venda.
Vaig comprar-me una agenda el 1er de gener per saber cada dia el que havia de fer. Déu meu, si m'hi trec de suc, jo treballo com un ruc.
És la veu de Josep Maria Espinàs, que havia sigut col·laborador de Serra d'Or, no?
Pràcticament, dones i homes de la cultura catalana dels últims 50 anys, gairebé tots hi han passat per Serra d'Or.
D'una manera o d'una altra, tots han passat per Serra d'Or. Sentíem l'Espinàs cantant l'agenda, perquè una de les coses que fa Serra d'Or en aquest número és dedicar articles a dues de les grans personalitats catalanes que s'han mort aquest 2023, d'una banda l'Espinàs i l'altra el Robert de Ventós.
Sí, a veure, jo crec que són noms que han deixat petjada. Serra d'Or sempre ha volgut recollir això. Potser durant massa temps només hem parlat del passat, Ara volem parlar del passat i del futur. Però és evident que tant Espinàs com Robert són noms que ens han marcat i que han deixat empremta.
De l'Espinàs i articles del Màrius Serra, del Miquel Pujador, que analitza més la part musical, no? de com a fundador dels 16 jutges, fundador i membre del tribunal, que analitzava qui podia entrar i qui no podia entrar, els 16 jutges també. I després hi ha un article molt interessant també del filòsof Josep Ramoneda sobre el Robert de Ventós, que jo crec que tant Robert de Ventós com Espinàs potser són dues personalitats d'aquelles que han anat una mica per lliure, sempre, no? Potser la cosa aquesta gregària ni a l'un ni a l'altre no els ha interessat gaire,
Està ben vist, això, perquè són dos tipus que no tenien, per dir-ho així, no tenien colla. I això és interessant, quan la gent es desmarca de la colla. I és bo, i potser ara es troba a faltar més personalitats així, no? Avui en dia dic, eh?
Clar, però fa molta por desmarcar-se de la colla, no? I suposo. Més ara, no? Amb les xarxes, vols dir que no fa més...
Les xarxes són un element que, clar, quan ells van actuar i, diguem, intervenien, no sí. Hi era, no? I avui he parlat alguna vegada amb en Robert, tot això, i tenia aquesta saviesa de qui està una mica lluny, no?, de mirar-ho des de lluny. Ens costa, jo crec que ens costa, em poso amb mi com a primer, mirar les coses en perspectiva. És difícil.
I la por aquesta de ser diferent, no?, tenir una veu pròpia, no?, que no concordi a vegades amb sí. La veu que toca, no?, i clar, imagino que tu també, diguem, a l'hora de... clar, tu expresses opinions els dimecres amb el Basté, dos o tres articles a La Vanguardia per setmana, vull dir, clar, això té un preu, també, diguem,
sí,
no?,
quan... Val a dir que m'ho passo bé, però en quant a la xarxa sí que cada vegada he sigut més conscient de les piulades, no? Fa uns anys piulàvem més alegria.
Sí, ara m'ho penso... per sobre de les nostres possibilitats, sí.
Ara m'ho penso bastant quan he de piular alguna cosa.
Això ara m'ha vingut al cap aquella frase que diu el Xavi Bo sempre, que és pixar amb la seva, no? Una persona que pixa amb la seva, no? Doncs jo crec que aquesta és una definició que valdria per l'Espinàs, pel Robert Deventós i pel nostre convidat d'avui, pel Francesc Marc Álvaro. Anem al dossier, perquè és una mica la portada i la gran cosa. Tu deies això, Serra d'Or no només vol parlar del passat, sinó també del futur. Intel·ligència artificial, no?
Sí, jo crec que diguem, una revista com Serra d'Or ha de ser una revista contemporània. I volíem marcar una mica allò, perfil, dir, escolta, sortim, i hi ha un prejudici, a veure, siguem clars, durant molts anys, Serra d'Or era la revista, sí, de Montserrat, però la revista que parlava una mica de la cultura catalanesca. Hem de trencar aquest prejudici. I una manera és dir, no, nosaltres ens ocupem del que ocuparia qualsevol revista europea. Una revista d'Alemanya, una revista holandesa o francesa parlaria d'intel·ligència artificial. Els catalans parlem també del que parla el món, perquè Serra d'Or ja ho havia fet fa uns anys. I aleshores crec que el tema de la intel·ligència, òbviament, és una qüestió que ens ocupa i que ens interpel·la com a europeus, però també com a catalans, per tot l'ús de la llengua, com una cultura petita s'insereix en un mecanisme global...
Ma, perdona, mira, etcètera. És que m'he apuntat una frase de l'Àlex Hinojo, que és un dels que escriu, que diu, Google, Apple o Amazon ens podrien fer més mal a la cultura catalana que al franquisme.
Sí, sí. Jo crec que l'Hinojo, que hi ha pensat molt, dona molts elements de debat aquí. Moltíssims.
En quin sentit ho diu?
Bueno, en el sentit que justament com que som una cultura prou important des del punt de vista creatiu, però políticament amb dèficits, obvis, aleshores hi ha un balanç dificultós per parlar amb les grans corporacions. Si la Unió Europea ja té dificultats davant aquests gegants, imagina't un país petit com Catalunya que té unes estructures, diguem, que no són les d'un estat. Aleshores, aquí
clar,
sí que...
Google, Apple i Amazon t'amaguen la llengua i la cultura catalana...
Tens poca capacitat de poder torçar aquest braç, no?, que és molt fort, i es desplega una velocitat que la política no pot seguir. Però això ja et dic, a nivell també de l'estat espanyol o del que passa a Brussel·les.
L'Àlex Hinojo, que, com deies, ja ha pensat molt, també diu una frase que, mira, aquesta lliga en el vessant més en religiós, potser, però m'ha fet gràcia, no?, que diu, la ubiqüitat abans era cosa de Déu, diguem, no?, això de poder estar a tot arreu, i ara és el desig de cadascú de nosaltres, no?, diguem, ser ubicus i ser a tot arreu, no?, aquesta presència de que no se'ns escapi res.
Això del FOMO, no?, que diuen...
Sí, sí.
Déu no ho té, no?, perquè ja és a tot arreu.
Exacte.
No té FOMO.
Déu no té FOMO, seria el titular. FOMO, fear of missing out, diguem.
Sí, la por, bueno, el pànic a perdre't alguna cosa,
la
no?
La por de perdre't alguna cosa, però interessant també aquesta reflexió,
molt,
eh?
Molt, molt, perquè jo crec que és un mal, no?, com l'és l'infoxicació, no? Allò, vols atendre-ho tot, la curiositat infinita, no arribes a tot, els inputs són més grans que els outputs, i de fet, bé, vosaltres dos, com a periodistes, i a mi també em passa, hi ha un moment que dius... No puc arribar a tot. I necessito això, parar una mica per pair. En fi, jo, és un debat que tinc cada dia, perquè la dieta aquesta digital, cada setmana la començo. La rebento cada setmana.
No, perquè, a més, amb la intel·ligència artificial, tu ja has pensat més, has coordinat, bé, has pensat aquest dossier, l'has encarregat, n'has parlat amb molta gent, no?
En Ganyet ens l'ha coordinat.
Sí, sí, en Josep Maria Ganyet, evidentment, que acaba de publicar La democràcia mor al núvol, no?, un llibre molt interessant. en què parla també d'algunes qüestions relacionades amb això. Però vaja, en tot cas és, la intel·ligència artificial... És a dir, com que la intel·ligència artificial es basa en allò que ja hi ha a les xarxes, en allò que aquella informació que ja està present, depèn de què posem nosaltres a les xarxes, la intel·ligència artificial... apareixerà amb més presència de la cultura catalana o menys, més certa, més falsa. Per tant, la responsabilitat nostra augmenta, no?, amb la intel·ligència sí. artificial, encara que semblés el contrari.
És exacte com dius. Allò que, diguem, sembrem, allò que acabarem collint, multiplicat. I jo crec que aquí és on es posa a prova el múscul d'una cultura, no? Que jo crec que la cultura catalana té molt de múscul, amb uns terrenys més que altres, però vol dir un canvi estratègic, també. En l'ús de les eines, que no havien fet fins ara. Però és apassionant, d'altra banda.
El dossier, doncs, de Serra d'Or, aquesta revista que estem llegint, el seu últim número, el número 760, que és sobre la intel·ligència artificial, però hi ha moltes més qüestions. En alguna també hi hem volgut posar música en algun dels reportatges que apareixen en aquest número de Serra d'Or.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Estrellat de flors.
M'ha impressionat llegir la història dels de Goll de Gom, que ara està arribant al seu final, amb aquesta obra L'Alegria que passa, no? I que, bé, músiques n'he seleccionat unes quantes només, però que va des d'aquesta nit de Sant Joan fins a aquest altre momentàs. A principis dels 80, l'altre finals dels 80, aquest Maricel, i a principis dels 90, any olímpic, pràcticament... I moltes més coses, fins a arribar ara, que diuen que és l'última obra de Goll de Gom de creació pròpia.
Benvinguts al meu poble, al meu poble. Benvinguts al poble gris. Benvinguts al meu poble,
poble gris.
Poble gris. La vida et passa pel davant, però igual que passa ja s'escapa.
Déu-n'hi-do, aquesta història de Goll de Gom, no? De musicals des de fa tants i tants anys.
Sí, ho heu il·lustrat, fantàstic. Home, jo crec que de Goll de Gom és una història d'èxit, de la normalització del teatre d'aquest país, que fa un tomb que reinterpreta el que vol la gent i que ens modifica, és a dir, ens eduquen a mirar el teatre d'una altra manera. Justament fa dos números vam dedicar la portada en Cisa, amb una foto molt
sí,
bona.
Sí, boníssima.
I...
primeríssim pla, no?,
sí,
d'aquella
sí,
cara
sí.
tan expressiva que té el Cisa. No?
I aquest és un repte de Serra d'Or, és a dir, parlar de tot. És a dir, som una revista miscel·lània, hi ha revistes monotemàtiques, només de cinema, o només d'arts plàstiques, o només de còmic. Nosaltres hem de parlar de tot, i això és un repte, perquè tot és allò, una capsa, uns juegos reunidos hyper, però alhora també buscarem en aquesta etapa interaccions, és a dir... com influeixen coses en coses, i buscarem temes transversals.
Això vol dir que la teva feina, Francesc Marc Álvaro, ara sobretot és dir, de què podem parlar el proper número de Serra d'Or, i qui ho pot fer, no?
I ho parlem que no ho hagi parlat ningú. Això també.
Que difícil.
Sí, per exemple, quan us deia allò dels polèmiques, anuncio, el número de maig donem una polèmica sobre en Plensa. No sobre ell, sí. sinó l'obra d'en Plensa, sí o no. Però jo crec que això està en el carrer, els diaris no ho acaben, apunten, nosaltres ho agafem un bon defensor i un bon atacant de l'obra d'en Plensa. I Serra d'Or ha de tornar a ser lloc on diuen, escolta, allà s'ha fet un judici al que fa en Plensa. Això volem fer.
Sí, senyor, amb aquesta exposició, a més que hi ha la pedrera del Plensa. Una entrevista també, aquest número, molt interessant, amb el filòsof Josep Maria Esquirol, que t'ha donat una frase que li va perfecte com a encapçalar el dossier sobre intel·ligència artificial, perquè diu cap programa informàtic se sent tocat ni commogut. No?
Sí, l'Esquirol, que jo crec que és un dels homes que pensen millor a Catalunya i que ha estat Premi Nacional d'Ensaio perquè escriu els llibres en català i en castellà alhora, jo crec que ens indica una mica també el que ara és el signe dels temps, és a dir, intel·ligència artificial, però també capacitat per discernir el que està passant. Com més intel·ligència artificial, més gent com l'Esquirol necessitem, perquè el món s'ha fet molt complex. I aleshores, l'aposta també era dir, volem pensar les coses, No volem arrossegar-nos. I anirem donant entrevistes amb dones i homes de la cultura, de la ciència, que és una obertura nova que també farem, tocarem temes científics, que no els havien tocat tant,
Mira, l'altre dia parlàvem de la gènesi d'Enciclopèdia Catalana a partir del llibre del Josep Lluís Martín Berbois, que ha publicat un llibre sobre com es va crear, com es va parir Enciclopèdia Catalana, no? I parla precisament d'un dels debats que hi havia, que era si havien de fer una enciclopèdia només humanística o també científica, no? I al final diuen, no, clar, és que ha de ser científica i, entre altres coses, agafen l'Heribert Barrera químic, no?, per fer les entrades de química i per coordinar tot això, no?
Perquè una cultura completa és la que parla dels clàssics i la que parla de l'ADN. Justament parlarem del genoma en un número, de tot com es va descobrir fa uns certs anys el genoma, com ha influït tota la descoberta i com això ha canviat la manera de veure la vida, perquè la manipulació genètica...
Hem vist que l'Avenç ha anunciat una revista que té punts de contacte, no?, amb la revista Serra d'Or, revista cultural, revista de pensament, com el Serra d'Or ha anunciat que tancava, que no se'n surten i tancava. Hi ha el risc que Serra d'Or pugui tancar?
A veure, el risc avui en dia en tota empresa cultural hi és. Justament quan va passar, vaig trucar en Muñoz, el director Josep Maria Muñoz, i dic, Josep Maria, ens sap molt de greu, i a més teníem pensat, perquè és veritat, proposar sinergies amb l'Avenç, perquè ens assemblem molt, fer actes, temes junts, etc. I jo crec que ens pot passar. Ara, és veritat que tenim una institució al darrere, que és el monestir, que una mica és un coixí important, tot i que el monestir de Montserrat ha passat una etapa de dificultat, també perquè es viu molt del turisme i amb la pandèmia això va baixar, són ingressos importants, hi ha un múscul. I, per tant, una mica això ens fa de xarxa. Però, evidentment, Serra d'Or necessita sortir a competir, necessita guanyar públic. No podem ser-hi només. Hem de jugar proactivament. D'aquí la necessitat de tenir no només els subscriptors de tota la vida, sinó ara gent més jove que digui de cop i volta, mira, aquesta gent fan coses que ens interessen. Anem a veure'ls. No perquè sigui Serra d'Or, sinó pel que donen té interès.
Doncs aquesta Setmana Santa, mira, una de les possibilitats que teniu és acostar-vos a aquesta nova revista Serra d'Or, nous dissenys, nous continguts, aquest nou plantejament que el cap del Consell de Redacció, el Francesc Marc Álvaro, ens ha vingut a explicar avui. Número 760, 63 anys, perquè es troba a les llibreries, el Serra d'Or, no només per subscripció,
sí, sí,
no?
Sí, sí, sí. La distribució és en llibreries, tenim per sort encara un bon paquet de subscriptors i la gent s'hi pot subscriure. I deixa'm dir una cosa, hem incorporat el còmic.
Sí, senyor.
El còmic, farem clàssics catalans en format còmic i hem començat amb La filla del mar, d'Àngel Guimerà, amb guió del Quim Noguero i dibuix del José Mari Casanovas, que és un dibuixant de molta projecció internacional, perquè creiem que un llenguatge tan consolidat com la novel·la gràfica ja és un llenguatge normal de la cultura. Per tant, l'hem de tenir.
Sí, senyor, aquest cap de setmana ho vèiem, no?, amb aquest Saló Còmic a Barcelona, més de 100.000 persones, que aquí hi ha molt públic que també s'hi pot acostar, doncs, per la via del còmic. Bé, totes aquestes obsessions o gustos o, no?, del Francesc Marc Álvaro, que els podem anar descobrint en aquesta revista. Pensava, quan deies això de Montserrat, que el turisme, o sigui, és a dir, tu quan veus molts turistes a Montserrat, penses, bé, escolta'm, bé.
Hi ha uns quants mesos més de Serra d'Or.
En la mesura que formem part d'aquesta empresa com a Serra d'Or, si jo veig allà, me n'alegro, sobretot perquè la revista és cara, perquè les subscripcions arriben a un punt, i perquè, en definitiva, també el monestir fa un esforç mantenint aquest projecte cultural.
Aquests dies de Setmana Santa jo crec que hi haurà molta ajuda.
I tant,
molta ajuda en aquest
bravo, sentit. Bravo per aquest número de Serra d'Or i bravo per tota la gent que hi ha treballat, que hi ha col·laborat i que ha impulsat des de l'Abadia de Montserrat i des de 1959 amb el pare Massot i Montaner al capdavant, doncs, aquesta història de Serra d'Or. Francesc Marc, fas vacances aquests dies, més o menys?
A mitges. Com vosaltres,
sí,
un trosset
sí,
al final.
Sí, home, sí. Una abraçada, que vagi bé.
Gràcies.
Doncs ho deixem aquí. Nosaltres sí que marxarem de vacances. I no a mitges, perquè fins dimarts no ens tornareu a tenir aquí. Avui a Islàndia tallant la bacallà, Joan Ferrús al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, Maria Xenxó i Albert Tom. Una pausa i de seguida l'Anna Ballonesta amb el No ho sé. Demà hi serem, demà ens podeu escoltar igualment a les 7. Serà un programa especial.
Qui diu especial? Refregit,
qui diu,
en el nostre argot.
Refregit, que molt malament. És el millor del millor. Saps allò de l'APM?
Però el millor del millor, refregit.
Refregit, va.
Refregit
és... No sé, provem, escolteu demà a les 7, a veure si us sembla especial o refregit. Que vagi bé, bona nit.
RAC 1. Compte enrere per la gala dels Premis DRAC.
Compte enrere per omplir-nos d'energia positiva, la dels referents que han innovat per posar la tecnologia al servei de les persones. Per això, comptem amb el suport de Factor Energia, l'energia dels Premis DRAC.
Arriba la Setmana Santa i et preguntes, i el meu gat? Tant si te l'emportes com si el deixes a casa, Feliway t'ajuda a reduir l'ansietat i l'estrès causats pels canvis de rutina. Els productes Feliway ajuden a calmar el teu gat a través del seu llenguatge natural, les feromones felines. Consulta amb el teu veterinari o botigues...